Però notes sobre qui és la Carme Ruscalleda, que és la que us voldria presentar, però després he pensat que potser més que explicar-vos un currículum professional que jo crec que tots el coneixeu i el teniu a la mà, li hem seguit la trajectòria, li hem vist documentals, li hem vist entrevistes. A mi m'agradaria explicar-vos com la vaig conèixer i com vaig veure que de seguida compartia entusiasmes. Jo vaig entrar a dirigir la revista Descobrir Cuina quan tenia 23 anys, em van encarregar reformular-la tota sencera, la revista. El meu càrrec de direcció era, és una revista que volem tirar endavant, però s'ha de remodelar des de principi fins al final, i de seguida vaig pensar en ella. I va ser la manera com ens vam conèixer. Jo recordo amb el Toni que ens vam trobar al Passeig de Gràcia en una cafeteria fent un cafè. Penseu que jo tenia 23 anys, acabava la carrera de periodisme i ells tenien una trajectòria ja amb el cuina, amb el restaurant Sant Pau des de feia anys. I me'n recordo que els hi vaig explicar a la secció les meves ganes de treballar en gastronomia, com pensava que ella podria fer una secció sobre cuina de proximitat, que llavors no se'n deia així. Nosaltres ja seguíem i vam plantejar les temporades de l'any, la cuina de temporada, quan encara no s'havia fet aquesta revolució del quilòmetre zero. Ella em va dir, amb el Toni, deixa'ns-ho pensar, te'n diem alguna cosa, és un encàrrec que necessita molt de compromís perquè cada mes li enviava un fotògraf, un estilista. Eren quatre receptes que s'havien de fotografiar i això volia dir que era tot un matí de feina que jo li treia del restaurant. Per tant, calia una valoració serena per a veure què comportava i vaig dir d'acord, em sembla molt bé que us ho rumieu. Durant aquell temps que jo em van dir d'espera, ja us ho podeu imaginar, jo em pensava, em diran que no, perquè clar, a veure, una noia de 23 anys que acaba de sortir de periodisme, li dic que re, una secció de gastronomia a la Carme Ruscalleda, doncs em diran que no. I no va ser així. Al cap d'una setmana em va dir que sí, que els hi agradava la secció, que tiraven endavant, i va ser així com ens vam conèixer, i des de llavors el que va començar com una feina, com una relació professional, s'ha anat convertint en amistat, ens hem anat seguint. Jo ja no treballo a la revista Cuina, treballo al diari Ara, on també la Carme fa una secció, un cop cada temporada de l'any, Carme, per setmana, per ara, per l'estiu, vam fer un vídeo sobre la sarsuela, que va ser un èxit, la sarsuela. Ara per al novembre ja n'hem parlat d'una altra. També fem reportatges, la continuo entrevistant. I jo el que us puc dir que de tot el que ella sempre m'ha anat explicant durant tots aquests anys en les entrevistes es pot resumir en entusiasme, en no defalliu, cuinem. Val més que ens cuinem. L'última de les frases, Carme, que m'has explicat és més val que cuinem nosaltres que no ho faci la indústria. Perquè si ho donem a les mans de la indústria estarem perduts perquè faran de nosaltres el que voldran. No sabrem què mengem, que ens hi han posat en els ingredients. I és així com a poc doncs hem establert, i us deia, aquesta relació que jo us dic que tenim molta sort al nostre país de tenir-la, que faci tanta difusió i sobretot és una sort que avui ens hi hagi acompanyat a Sitges. És a dir, que molt benvinguda, Carme. Endavant.
Molt bé. Molt bé, benvinguts. Em fa il·lusió que m'hàgiu convidat, de sèrio. Ups, m'han ensenyat aquest espai tan preciós, m'han obert el teatre, quina cosa de patrimoni sitgetà tan, tan guapo, eh? Que, bé, moltes gràcies per invitar-me. Bé, el món és interessant perquè hi ha dones i homes, o homes i dones. M'agrada creure que ens complementem i que ens necessitem. M'agrada sentir l'esperit de defensar el talent femení, sense estar enfadada amb els homes. A la meva vida, els homes m'han acompanyat i m'acompanyen. Jo estimo els homes. Soc de la que habita capelletes feministes i soc feminista per naturalesa. Defenso el talent de les dones. Per això mateix penso que ens hem de barrejar amb els homes. M'agrada observar com en som de diferents, els homes de les dones. L'espècie humana, com passa també amb l'espècie animal, el mascle té unes condicions físiques més fortes que la femella. Però la nostra espècie raona, i som racionals. I en aquest treball de la racionalitat, per aquesta raó, el món actual, el món modern, cal defensar la diversitat. LGTBI. La nostra espècie va néixer com a societat a les cavernes. Tot va començar fa més d'un milió i mig d'anys, segons l'últim descobriment d'Eudald Carbonell. Sí, ells eren caçadors, ells anaven a la guerra, elles eren cuidadores dels petits, dels grans, dels vells, de la cova, del cultiu, de la cuina, etc, etc, etc. Han passat moltes generacions i ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí, fins a aconseguir votar, fins a aconseguir que una dona davant la llei sigui una ciutadana de primera fila com un home, fins a aconseguir que una dona pugui escollir lliurement el seu futur professional. Malauradament, encara hi ha països al món que una dona té el valor d'una cabra i no ens hem pas i no hem pas de mirar cap a un altre costat. Això està passant i els que tenen el comandament del món haurien de corregir-ho. Com corregir la fam i la pobresa, que no hem pas d'oblidar, que són prioritats a la llista ODS dels objectius internacionals i globals per la 2030. Però avui som a Sitges, a la Blanca Subur, al Casino Prado Suburense. Des de l'any 1877, aquest espai es defineix sense ànim de lucre, amb la finalitat de fomentar la cultura i proporcionar als seus associats activitats pròpies de caràcter cultural, lúdic i recreatiu. També el Casino Prado s'apunta als canvis socials envers la dona i bona prova és aquest Festival Dona, Art en Femení. Al llarg de la història moderna, quantes obres d'art creades per les dones han estat ignorades, oblidades, amagades, dissimulades? Obres pictòriques, literàries, musicals o científiques? Felicitem-nos de ser avui aquí, el 2022, ja en condicions normals després de tota la normativa Covid. Felicitem-nos de la creativitat femenina. Felicitem-nos del focus sitgetà envers les dones. Des de Sitges es dona corda i empenta el talent femení. Es premia l'art femení. L'art que signa una dona és tan valuós com el que signa un home. I és que qualsevol temps passat va ser pitjor. S'ha acabat l'educació minsa per les nenes. En aquest món primer que habitem, ja no hi ha famílies que es plantegin una educació superior pel nen i no per la nena. Unes dones ben formades, unes dones que actuïn amb llibertat davant del seu futur, farà ben segur un món millor. Sovint em plantegen la pregunta per què a la cuina gastronòmica hi ha tan poques dones. Doncs perquè fa ben poquet que se'ns ha obert la porta per incorporar-nos-hi. Doncs perquè una dona analitza a fons què li reclama aquesta professió. Doncs perquè un negoci gastronòmic mereix moltes hores i el millor de la teva vida. I t'has de sumar a la professió lliurement que escollis, ben convençuda o ben convençut. Has d'escollir una professió que t'agradi, que t'enamori, que saps que tens talent per desenvolupar-la, que saps que tens esperit creatiu i competitiu i saps que ets capaç de cohesionar un equip professional que t'acompanyi. Un famós proverbi xinès diu que si caminem sols podem anar més ràpids, però si caminem acompanyats segur que arribarem més lluny. Les dones avui no ens hem de queixar. Sí, encara hi ha qui viu encallat en el passat, però no ens ha de castigar, no ens ha d'enfadar. Si algú ens vol marginar, els hem de convèncer amb el nostre treball, convèncer pel nostre esperit competitiu. És sana l'ambició professional. Que cap dona es pensi que per remenar el cul se li disculparà una errada o se li farà descompte. Cal treballar el potencial del talent femení. A la gastronomia hi haurà tantes dones com elles decideixin, perquè les escoles d'hoteleria són plenes de noies i nois que lliurement han escollit aquesta professió. Es preparen per atendre el futur de les sales i les cuines dels restaurants. Es preparen pel nostre futur alimentari. Un futur que a Catalunya hem de ser capaços de protegir i donar corda als mercats, on hi trobem els millors productes del nostre mar, de les nostres hortes, de la muntanya, dels cellers, de la indústria agroalimentària. Els catalans som hereus d'una cultura culinària sàvia, sana i gourmet. Estimem-la i practiquem-la. La gastronomia avui s'ha convertit en una postal brillant i magnífica, amable i atractiva als ulls del món. La gastronomia fa arribar a Catalunya gent de tot arreu. També els catalans viatgem motivats per la gastronomia. Per això mateix, doncs, tot el motor econòmic que hi ha al voltant i que dona corda a la gastronomia, arquitectura, mobiliari de sala, maquinària de cuina, roba professional, vaixelles, copes, coberteria, flors, plantes, tots els productes més propers de la comarca, hortalisses, fruites, peixos, marisc, carn, aus, cacera, caves, vins, tot ha de ser estimat i mimat des de la professió per no decebre el client, per no fracassar professionalment. Si ens inspirem en la cultura del nostre entorn, la diferència ens convertirà en interessantíssims. Gaudim de la seducció de les obres creatives, sense qüestionar si són fruit d'una ment femenina o d'una ment masculina, però sense deixar de treballar a favor dels drets de la dona. Així evitarem la discriminació encara arrelada a la nostra societat i alhora posarem en valor el talent femení. Gràcies.
No he donat a l'abast de prendre notes, eh? Totes les frases que ens ha deixat. A més, penseu que la Carme té un do, que és que cada frase és un titular. Com a periodista, jo us dic ara, m'hauré de barallar a veure quin titular trio de totes les frases que ha dit. Molt bé, tot seguit comencem la taula rodona. Us presento qui ens acompanyarà. Estarà amb nosaltres el cuiner Oriol Castro, del restaurant Disfrutar i Compartir, que a més teniu la sort de gaudir-lo a Sitges fent activitats extraescolars amb els fills, o anant a l'escola, o passejant-se pel mercat, perquè el dia que el vaig veure en el cartell del mercat, vaig dir és ell, inconfusible, eh? Molt bé, benvingut, Oriol. Pots anar pujant? Molt bé, i ens acompanyarà també a la taula rodona la Vinyet Capdet, que sembla que la coneixeu tots perquè juga a casa, no? La teniu sovint aquí al Prado, ja ho sabeu que a més de sitgetana, a més del Prado, la Vinyet és la cap d'estudis del grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques del CET, en sap molt de gastronomia, en porta molts anys. L'altre dia, de fet, li vaig preguntar dissabte en el concurs quants anys portava i em vaig quedar parada. Quants anys, Vinyet? 26 anys. El CET. Abans havia estat en altres escoles, la de Sant Boi, Vinyet, també va aparèixer. És a dir, que són uns anys remenant cassoles, podríem dir-ne d'alguna manera. Molt bé. I jo mateixa que moderaré la taula rodona.
Molt bé, la primera pregunta que just, a més, per mi és una preocupació, que com a dona periodista, parlàvem de la cuina, parlàvem de l'art, però en el periodisme jo també ho he viscut durant molts anys, des que vaig començar, que els càrrecs directius sovint el dirigeixen homes. Però a part d'altres coses culturals que en la nostra societat tenim, la Carme ha donat una frase i ha donat una clau que és que molt important, que és que les dones analitzen molt bé aquella feina, aquell ofici. Tant la cuina com en el periodisme també són oficis de moltes hores, de molt sacrifici personal. I justament aquesta és la primera pregunta que, si voleu, podríem parlar. Jo crec que és una pregunta que, malauradament, em sap greu haver-la de fer, penso que ni caldria haver-la de fer, però m'agradaria que parléssim del paper de la dona a la cuina des del punt de vista de l'escola, que jo crec que n'hi ha moltes, i quantes en teniu vosaltres després al restaurant? Què passa des de l'escola, que en té moltes, estudiant, i després quantes acaben arribant al mercat laboral a dintre dels restaurants? I què creieu que passa enmig? És realment que han analitzat bé aquella quantitat d'hores? Si estan en un període de la seva vida abans de ser mares i després abandonen les cuines? O no? O això estic dient, i us dic que m'agradaria no haver ni d'haver de fer formular aquesta pregunta, perquè això voldria dir que no cal ni parlar-ne, no? Seria el mateix que qui porta jersei vermell o qui no en porta, no? Són preguntes que no haurien de fer falta, però que jo crec que actualment encara són necessàries que les analitzem.
Inicio jo. Bueno, bona tarda. Estic especialment contenta, doncs, que estigueu aquí al Casino Prado. Amb l'Oriol ja compartim poble, vull dir que, però amb tu, Carme, doncs, la veritat que és un honor tenir-te aquí al Prado. Amb el que fa referència a la dona, al paper de la dona a la cuina des del punt de vista de la formació, hi ha hagut un canvi des de fa uns anys. La veritat és que fins i tot amb un article que va publicar el Pau Arenós, passant dades, o sigui, cada cop hi ha una mica més de dones estudiant cuina. I la diferència també és entre la formació professional i el grau universitari. A la formació professional podem estar encara parlant d'un 70% són homes i d'un 30% són dones. En canvi, el grau universitari quasi bé és un 50-50% en quant a les dones. En quant al posicionament de les dones a l'alta cuina, a poc anem fent petjada, no? Però sí que és important, doncs, que la cuina o la gastronomia està a tot arreu, no només està a l'alta cuina, està a la sala, està a la somilleria, està en càrrecs directius, està en propietàries, està en emprenedores, està amb lluitadores dins del sector, i que aquest sector és un sector canviant i està canviant moltíssim, i jo crec que cada cop hi haurà més dones dins del sector. És una opinió. I a més, el tema de competitivitat, i abans quan deies una frase que m'ha agradat molt, no? No és un tema de lluita entre home i dona. La millor, el millor, perquè tant l'home i la dona no hi ha diferència amb la manera de fer cuina. Vull dir, pot ser bona, pot ser bo. Vull dir, no per el fet de ser dona. Diu, no, és que les dones fan aquest treball millor, fan aquest... Amb algunes coses sí, però no hi ha tanta diferència. Vull dir, hi ha dones que els agrada el tema de la part dolça, que sempre s'atribueix molt a la partida de dolç, dones, doncs sí, però també hi ha molts homes. Vull dir que cada cop hi ha menys diferències, que amb això és un valor afegit. A nivell de què és millor a nivell de coneixement, la dona sí que és cert que té més bones notes que no pas l'home. Això és, bueno, això és estadística, vull dir, això és demostrable i podem dir, tenen més bones notes? Sí, a nivell acadèmic sí. Però vaja, això no vol dir res en quant al resultat. I crec que ha d'haver un canvi en quant a horaris, en quant al sector, i en quant perquè tinguem futur també en aquest sector. O sigui, crec que el sector s'ha de... O sigui, el sector de l'alta cuina, que això igual ja em poso en un jardí bastant difícil, però crec que...
L'Oriol ara ens aprofundirà, sí, en aquests horaris de l'alta cuina.
S'hauran d'adequar perquè tenir vida, però tant l'home com la dona, no només la dona i pel fet de tenir fills. Vull dir que crec que cada cop hem d'anar més a fer aquest tipus de canvis.
A més, justament l'Oriol és pare de dues criatures i jo crec que fa de pare, o sigui que ens ho podràs explicar bé com combines, bueno, aquests horaris.
La meva història és una miqueta també complicada i l'alta gastronomia és molt dura, no? Jo, per exemple, jo me'n recordo que quan jo vaig començar, jo treballava els caps de setmana quan tots els meus amics anaven de festa, no? I bueno, jo he arribat on he arribat també pel sacrifici i l'esforç, no? I la constància, no? I també que jo me'n recordo quan estava a l'època meva del bulli, doncs que els meus fills van néixer, els vaig veure per Skype, els vaig veure molt poquet i seguia treballant al bulli perquè era la feina i tenia que estar allà dalt. I suposo que la Carme els seus fills doncs els va tindre a casa seva, els va poder gaudir més perquè era propietària. Si fos propietari jo del bulli i hagués tingut els meus fills, potser els hagués vist més. En aquest cas no els vaig poder veure gaire, no? Però és la vida, m'ha tocat això, la meva dona em va acceptar i em va cuidar els nostres fills, que jo no els vaig poder gaudir gaire. Ara sí que és veritat que tinc festa dissabte i diumenge i puc gaudir-los més, però bueno, és la vida. I la vida costa molt i s'ha de picar molta pedra, no? Sí que és veritat que ara la societat està canviant, estem mirant una millor reconciliació familiar amb horaris, nosaltres estem lluitant perquè els treballadors puguin tindre festa dissabte i diumenge, puguin tindre les seves hores corresponents laboral, no? I estem canviant, això està canviant, no? Gràcies a Déu, però igualment els negocis costen molt, no? Tots els que tenim negoci, a vegades doncs, sabem el que costa, no? A vegades és molt fàcil dir no treballem gaire, no, això no és veritat, no? I la meva germana és professora i no treballa a les 8 hores, acaba de treballar i se't té que anar a fer els exàmens, té que anar a corregir, i a vegades no ens donem compte, no? Que ens omplim de la boca de dir no, poca feina i poc treball, però no és així, i totes les, i moltes altres oficis, quan la gent se'n va cap a casa segueix treballant, no? A vegades no. Això és una cosa dels horaris que deies i de la feina, no?
No, que està bé, i que la vinyeta ha presentat, no? Sobre aquesta reflexió que han de fer la societat sobre els horaris dels restaurants, i que tu mateix ja has dit, sí, sí, que ara teniu festa, i crec que és una novetat des de fa
bueno, abans
temps.
De pandèmia ho teníem, en pandèmia ens vam tindre que sacrificar perquè no hi havia clients estrangers, doncs vam tindre que treballar dissabte i diumenge, i picar pedra per tirar el negoci amunt i aguantar, que com tots hem passat anys molt difícils, la gent d'aquí Sitges també, quan no hi havia turisme, tots els restauradors ho van passar malament, i ho hem de valorar, i hem de respectar, i valorar sobretot l'esforç que quan va anar malament van aguantar aquests restauradors, no? Que això és el més difícil.
Però jo crec que aquest canvi en plantilla de tenir dos dies de festa i recalco, també reforça la plantilla. Potser també la plantilla ve Vull dir que reforça sí. també el fet de la feina. Vull dir, té una feina que té dos dies de festa laboral com totes les altres.
Sí, 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 això sens dubte ho reforça i la gent està més contenta i tenim treballadors que ara tenen fills i la seva conciliació és molt més gran i si ens demanen festa per fer qualsevol cosa li donem, perquè som un equip molt gran. El model d'equip de restaurant canvia molt quan tens 47 nòmines per donar 40 clients o restaurants d'aquí Sitges que tenen 4 cuiners o 3 cuiners o un cuiner, no?, per donar 50 clients, no? Que cada negoci té una visió diferent, no?
Molt bé, has donat una dada molt important, Oriol. Teniu 47 persones a la nòmina, al Disfrutar?
Sí, i ara... gent de pràctiques que venen a aprendre també.
Més els que venen de les escoles de cuina. D'aquesta planta, em sap molt greu haver de formular aquesta pregunta, però vosaltres mireu el fet que és dona a l'hora de contractar,
no,
home? Quines són, en què mireu? Què és el que busqueu quan feu una contractació d'un personal?
Primer hi ha una selecció en la persona que tenim de laboral, doncs mira el currículum, que tingui un bon currículum laboral, el truquem, el fem vindre, l'entrevistem o l'Eduard, jo o el Mateu, sempre nosaltres els propietaris ens agrada parlar amb el treballador, veure-li la cara i depèn de la cara i com el que transmet doncs et pot tirar cap endavant o cap enrere. No? Si el feedback que tenim ja no és positiu, ja no tirem endavant i si veiem que té il·lusió, té ganes d'aprendre, doncs es segueix les entrevistes, fem una selecció de diverses persones quan tenim una vacant, inclús anem guardant cartellera de treballadors que poden ser possibles i ens entren al perfil. Però sobretot primer que siguin bones persones i el que transmeten, que et poden enganyar, sens dubte, però si t'enganyen, doncs després se'n van al carrer i no hi ha problema. No? I les normes són molt marcades i nosaltres som una mica quadrats perquè tenim uns manuals de comportament, de formació, de vestimenta...
Tenim manuals de comportament?
Sí, sí, sí. Quan arribes a treballar tens unes normes i t'exigeixes unes normes, tens un dossier i tu has d'acatar el que t'has llegit.
Un moment, atenció, és que això és molt important. Dones un dossier a la persona que contractes amb normes de comportament?
Home, clar, sí, sí. I vostè ve cap aquí, com qualsevol empresa, suposo. Nosaltres som molt marcats. Vostè té que tindre unes normes, té que tindre uns horaris, té que anar ben vestit, ben arreglat, té que dutxar, té que canviar... té que ser ben parlat.
Nosaltres
també
ho tenim.
No, és que ho trobo molt bé, perquè estalvia molta feina, perquè són coses que de sentit comú ja s'hauria de saber, no? I que quan, com que el sentit comú de vegades no existeix, està molt bé que ho deixeu per escrit i que es remarqui.
Si no hi ha educació i respecte, no hi ha res més a la vida, no? Primer hi ha d'haver-hi educació i respecte i després podem tirar endavant, no? Després la gent, si té ganes i il·lusió, es formaran i aprendran, vull dir.
Molt bé, molt bé. Som-hi, Carme. Abordem el tema de la plantilla del restaurant.
Mira una cosa, jo penso que les dones ara estan entrant en el món de la restauració i ocupant llocs de fins i tot de responsabilitat i s'ho han guanyat elles a pols. Fa 30 anys hi havia establiments que es negaven a contractar dones perquè es pensaven que es vararien el galliner perquè tot era masculí. Llavors aquesta gent varen haver de baixar veles perquè les noies presentaven uns currículums brillants, no només de la formació, sinó perquè havien estat fora del país, feien l'entrevista, quedaven impressionats i aquella persona es presentava i, evidentment, doncs, ho demostrava. S'ho han guanyat elles, a pols. Això és així. I la llei de les 8 hores ja existia, però sí que ara som en una època nova, ara s'aplica. Jo penso que no només el món de la restauració, sinó totes les empreses saben que el propietari ha de donar qualitat de vida perquè la persona que contractes et doni qualitat de treball. Però hem de tenir clar que la persona que crea un negoci, que crea una empresa, que es posa al front, et passes de la llei. Tu no fas 8 hores, tu en fas moltes més. Tu fins i tot somies la teva feina, tu em portes a dormir. Per tant, que una dona es posi al front d'una empresa que reclami tant de la teva vida, ha de tenir al darrere, com ens ha confessat una dona, que ho trobi bé, que tiri endavant la família, que aquests fills doncs, no trobin la mancança del pare, al contrari, posin valor al treball del pare i tot tiri endavant. I jo he tingut aquesta sort. I encara avui és més normal que aquestes noies que es formen trobin més recolzament ell que trobi recolzament ella. Per tant, es tracta de convèncer aquella persona que decideixes prendre un viatge i que hi hagi l'entesa i que realment t'abriguin. És allò que us deia abans, que un sol... va més de pressa, però acompanyat fa una feina més important.
Has dit una dada molt important, Carme, que aquí ho podríem explicar, és que tu vas comptar amb aquesta xarxa, vas comptar amb aquest suport.
Bé, jo tinc una sort que Vaig néixer en un món pagès. El món pagès, la dona és molt respectada, molt respectada. No sé si hi ha algú aquí que ve d'un món pagès. Penseu que la dona en una organització agrícola ajuda a sembrar, ajuda a collir, ajuda a vendre, té cura dels grans, dels petits, del bestiar si hi ha bestiar, per tant, és pal de paller. I em vaig criar en aquest ambient. Jo estic convençuda que no era explotació infantil. Jo he treballat des de molt petita, ajudant a sembrar, a vendre i fins i tot a fer el menjar de la família. I no era explotació. I te n'adones del valor de l'equip. I te n'adones del valor de cadascú. Aprens a respectar. Aprens que si tens negoci, que hi ha un taulell, has de sortir presentable. T'has d'haver dutxat, t'has d'haver pentinat. I em sembla molt bé aquesta normativa, perquè si una persona no pot cuidar d'ella, com vols que cuidi una altra? Per tant, és l'educació continua després de l'escola, continua després en el món professional, siguent doncs d'usos perquè hi hagin aquestes normes que al final ens beneficien a tots.
Molt bé.
I el respecte als companys, no? A vegades aleshores estem moltes hores treballant i si n'hi ha un respecte, a vegades pots passar ràpid la línia, que sembla que no, però es pot passar, no? I hem de tindre cura i al final un restaurant és un
justament
equip.
Justament, al respecte, fa poc vaig parlar amb el directiu d'una empresa de gastronomia de Barcelona i els vaig preguntar pel personal si en contractaven de nou, si tenien una plantilla antiga. Em van comentar que continuaven contractant constantment, però que ara hi havia una norma, que és que no fos una persona molt competitiva, però en el sentit... És que la paraula competitiu pot tenir molts tarannàs, moltes definicions, però que no fos molt competitiva en el sentit de voler ocupar un càrrec directiu amb molta rapidesa i amb la voluntat de trepitjar a costa de qui sigui, sinó que valoraven més el treball en equip, que portés bona sintonia, i això m'agrada, no? Del respecte també és el treball en equip, en una cuina justament no és el fet de ser home ni dones, és que no cal que ho hàgim de dir, jo m'entenc, com a feminista la meva lluita és que algun dia no hàgim de fer, ja no sap greu, Carme, però que algun dia no hàgim de fer el Festival Dona, que algun dia no l'hàgim de fer, perquè mentre calgui fer-lo és que tenim molta feina per fer. O sigui, jo crec que en un equip de cuina, i vosaltres m'ho expliqueu, i Vinyet també a l'escola, aquest treball en equip, per què és tan important? Per què en una cuina es diu que és més important que mai? En els serveis, en l'organització, en horaris? Què passa quan algú no és puntual a l'hora d'entrar a treballar, per exemple? En una cuina. No? En una cuina
aviam,
potser...
molts d'aquí són restauradors i saben perfectament què és el treball en equip, què és el que et fa una... És un engranatge. O sigui, és un engranatge que va succeït de moltes coses. Això els intentem transmetre a l'escola. També intentem fer un lideratge femení i masculí. O sigui, barrejar els equips molt, moltíssim, perquè crec que és un aprenentatge per ells. També de manera natural. I també amb una cosa que deies abans de què valorava aquest directiu, no, de Barcelona, també és el que valora la gent jove. Què busca la gent jove ara dins del sector de la cuina i la gastronomia? Jo crec que això és una reflexió molt bona i escoltar-los, perquè primer que creuen en una organització més horitzontal, no les verticals. O sigui, els agrada apostar pel projecte, que hi creguin ells en aquest projecte, que siguin de veritat els projectes, que no hi hagi només un qui guanyin tots, i també que siguin com part d'aquest projecte. Això és molt important. Després, amb el tema de la figura de la dona, abans que apuntaves, no? Tens en compte a l'hora de triar una dona o un home a l'hora de contractar? L'Oriol ha dit que no, nosaltres sí. Nosaltres al CET fa temps que davant d'una dona i un home a cuina professors, de cuina professora, agafarem la professora de cuina, perquè volem aquesta figura femenina a la cuina, perquè si no és un món on hi ha molts homes i nosaltres som els primers que hem de lluitar per això, les primeres que hem de lluitar. El CET és un equip molt femení directiu, vull dir, qui ens coneix, tota la cúpula, són moltes dones qui treballem, però no és que no vulguem els homes, si hi ha un home bo també el tenim, i el cap de cuina és home, vull dir que hi ha més professors que professores, però davant de professor o professora bons igual, triarem la professora. I amb això, bueno, Trinitat, tu també dones classes al CET, heu vingut vosaltres també, l'Oriol hi participa cada any en una de les classes, i hi ha força dona, i el grau de Ciències Culinàries, que tu hi participes activament, doncs també hi ha molta dona, i crec que hem d'anar cap aquí. A més a més, a nivell només ja per acabar, crec que és molt important també visibilitzar les dones que no només són cuineres, perquè ara ser cuiner és com tot, no? Però crec que ens toca una feina de valorar les altres professions al voltant de la restauració. Per què? Perquè ens falta gent de sala, moltíssima, perquè també vulgui estudiar, ens falta gent de somilleria, ens falta gent també de culturitzar amb horaris, però això no vol dir hem de treballar dissabte i diumenge dins de l'hostaleria perquè els clients els tenim dissabte i diumenge, però la sanitat, hi ha gent que vol treballar i treballa més hores i torns seguits i hi ha gent per estudiar i també hi treballen moltes hores, o les perruqueres o els perruquers, vull dir que hi ha sectors que hi treballen molt i abans quan deies moltes hores treballant, jo encara que treballo en una escola no treballo 8 hores i ja està perquè també t'emportes feina a casa i altra cosa, i quan algú estima el que fa, treballa i treballa a gust. El que hem de fer és que la gent conegui on s'hi posa i que l'estimi, que hi hagi amor i ànima amb aquestes persones.
Has dit coses molt interessants, les reprenc i així les pregunto a ells. Els joves ara volen treballar en un equip a cuina i parlem en què no hi hagi jerarquia, que sigui bastant horitzontal, que sigui un projecte de veritat, vull dir que es vegi la importància en el projecte i que guanyin tots, vull dir que ells també tinguin aquest protagonisme, de pensar que tenen un paper important en l'engranatge. I Vinyet, també parles d'un lideratge masculí i femení que ensenyeu en diferència, però això està bé que ens ho expliquis i si vosaltres creieu, com s'educa en un lideratge masculí i femení?
Doncs sense tenir diferències, perquè molts cops nosaltres mateixos som els primers amb marcar estereotips de tipus de feina, no? Dins de la cuina i sobretot les persones que portem molts anys dins de la cuina i la gastronomia i les primeres les dones, eh? Vull dir, de vegades tendim a donar una feina més pesada a un home perquè carregui, o no, doncs no es fan diferències de coses, ell ho porta, tu fes això, tu amb més detall, no. No es té en compte si és home o dona. I això és molt important. I quan deies abans, no? Jo quan vaig començar a treballar en el primer restaurant que vaig treballar, a mi no em deixaven estar a la part de peixos ni de carns, només al quarto fred, perquè a la partida de freds perquè no em cremés els braços. Una dona no es podia cremar els braços. Això parlo de l'any 89, ha plogut una mica, eh? 89-90, en un restaurant aquí a Sitges. I jo no podia estar a la partida de calents, no em deixava el xef, perquè no em podia cremar els braços, o m'estiraven els sostens pel darrere amb la jaquetilla de cuina. Tot això que dèiem, doncs era... I si no era el nap, era el cogombre, i si no era el cogombre, era tot el dia el joc aquest, i dins de l'escola d'hostaleria també el joc anava així. Això ha canviat moltíssim, moltíssim.
Com encarem aquest lideratge masculí i femení als restaurants? Oriol el primer i després Carme.
Nosaltres personalment quan seleccionem hem dit que seleccionem sigui un noi o una noia, no mirem si escollir noies, no? I sincerament avui en dia disfrutar, per exemple, jo no ho havia pensat, perquè quan he vingut aquí no ho havia pensat, i ara estava pensant i reflexionant, nosaltres la cap de pastisseria, ¿vale? És una pastissera, ¿vale? Té un equip de dos noies de pastisseria, o sigui que tenim noies a la pastisseria, ja han hagut vegades que han sigut tots pastisseres, vull dir que la part de pastisseria tot femení, a la part de cuina tenim la segona de cuina, que és una noia, que aquest any és una noia la Lucía, i ho està fent superbé, cap tonteria, també us tinc a dir, que les noies són molt sèries i molt responsables, no sé si tenen que demostrar més o menys, però no hi ha cap frec a frec ni cap tonteria amb una noia, no en tenim ni una. Jo crec que potser és aquesta responsabilitat de ser noia, que són més estrictes i més dures, no ho sé, sincerament.
A la universitat treuen més bones notes, que ens ho ha dit la Vinyet, també.
Sí, però jo t'ho dic, nosaltres estem supercontents i feliços perquè cap problema, no? I a la part de creativitat, que tenim dues persones o sou a creativitat, en David, i ara també hi ha la Reis, que està a creativitat, i perfecte, cap problema. I després a administració tenim equip femení i recepció també equip femení. A sala també tenim noies, vull dir que cap problema, i de sommeliers, la segona de sommeleria és una noia, o sigui, tenim un equip molt competitiu, homes i dones, i potser estem, sí que és veritat, un 30% de noies, pot ser que n'hi ha menys, però també és la situació, a vegades hi ha hagut moltes més noies, no es mira en cap moment. No?
Clar, és que no ho esteu mirant, no? Vull dir que és
no,
clar
no,
com
no,
va.
No,
vull
dir que és una cosa natural, jo crec que hem de ser naturals, no hem de magnificar les coses ni res, les coses venen com venen, i si n'hi haurà més un dia, doncs de collons, si n'hi haurà menys, doncs també, no? Al final és que compleixin, que siguin responsables i treballadores, no? I te dic que ni un problema amb les noies. És veritat, algun problema? Ara que penso, sí. Però bueno, però comparat amb els nois, molt menys, jo us ho dic. Sí, sí, sens dubte, sens dubte.
No, és que jo remarco.
No, i tonteries i xiquillades d'aquestes.
Alguna cosa de
alguna tonteria xiquillada que pot haver-hi una cuina, doncs ho fan més els nois que les noies, sincerament.
Molt bé. Carme, aquest lideratge en femení.
No me l'he plantejat mai, us ho asseguro, i sempre he treballat amb moltes dones. I fixeu-vos una cosa, ens va passar una cosa molt curiosa el 2003, quan ens proposen de fer un Sant Pau a Tòquio, i nosaltres tornem, busquem en aquell equip que ja començava a ser nombrós, dues persones que ens hi representessin, que tinguessin el talent, que tinguessin la il·lusió d'anar a treballar a l'altra punta del món, i triem per la cuina una dona i per la sala una dona. I estrenem a Tòquio, amb una dona, la sala, dues dones comandant aquell espai nou. I em diuen, què has fet? Però si Japó és una cultura totalment masclista. I jo dic, ni m'ho havia plantejat. I us ho asseguro, o sigui, em varen dir, però què has fet? Si se les menjaran amb patates. Doncs aquestes dones es varen guanyar el respecte de tots. Sí que primer varen quedar parats, devien pensar, aquesta hi posa una dona, perquè és clar, com que ella és dona, ha posat una dona. Doncs no, ni m'ho vaig plantejar. Varen buscar amb Antoni gent de casa nostra que tingués el talent i la il·lusió d'anar-se'n a l'altra punta del món. I van sortir que eren dones. I realment es varen fer respectar. Per tant, ni m'ho plantejo això. Surt.
Molt bé. Jo, si voleu, si us sembla bé, encarem un altre torn de preguntes que a mi m'agradaria que poguéssim per aprofundir sobre la gastronomia, ja no dividint-la sobre homes i dones, que queda clar que tenim aquesta igualtat que també ens hem de creure nosaltres en oportunitats. Sí que m'agradaria que parléssim dels vostres projectes culinaris actuals. Estaria bé, us sembla, que parlem, Oriol i Carme, que malgrat que el Sant Pau està tancat, la teva recerca en gastronomia i la teva activitat continua i endavant. I m'agradaria que ens ho poguéssiu explicar. Oriol, actualment quins són els projectes que tireu endavant? Que són uns quants, vull dir que necessitaràs una estona.
No, tampoc cregueu. No, nosaltres som gent que ens agrada fer les coses ben fetes i no ens agrada barcar molt. Qui mucho barca, poca prieta diuen, no? I bueno, el mes de juny vam obrir un restaurant nou al Compartir Barcelona, vale? El mateix concepte que Cadaqués. La veritat que Cadaqués hem tirat més a menú degustació, una miqueta, però Barcelona és més compartir, no? Creiem més el format dels orígens de compartir, no? I creiem que amb aquest origen del compartir, doncs, a Barcelona ens encaixarà més, no? Ara estem evolucionant una mica i pensant i reflexionant què podem incorporar més, no? Sempre has d'anar a mirar més enllà, no? I el perfil de gent, no? I com a projecte de negoci també has de veure els números que ens surtin bé, perquè tot és molt maco, a vegades la gent es pensa que tot és molt bonic, però han de sortir els números i s'han de pagar, no? I també és veritat que Barcelona té moltes nòmines i això és difícil, no? Després també estem ara fent el nou llibre de Disfrutar, no? Que tindrà que sortir el pròxim any, no? Que això no és una notícia, senyora, que no ens ho publiqui, però bueno, estem treballant amb ell, amb el llibre, no? del compartir i del disfrutar. I de projectes nous, sempre estem fent assessories a restaurants i a projectes nous del futur, no? O, per exemple, estem treballant amb empreses per fer hamburgueses més saludables, no? I a vegades no només és la cuina moderna, sinó buscar lo saludable, no? Que diem el futur, cap on va la cuina, no?
Com es fa una hamburguesa saludable, ja que has tret el tema?
Bueno, doncs amb molt de carinyo i veient les coses que poden ser que no són carn, sinó són verdures, no? I estem a vegades que sembla que no, que els restaurants de cuina moderna només fem locures i xaladures, no? Doncs nosaltres també ens preocupem per una alimentació bona i saludable, no? Amb empreses d'aquestes que ens preparen encàrrecs, no? Per exemple, ens van encarregar un projecte per fer les patates del futuro, no? I casualment era per Àfrica, no? Per Sud-àfrica, no? I vam fer un projecte de patates del futur, no? I nosaltres sempre treballem amb empreses que ens demanen consultories, no? I a part moltes altres coses que ens surten projectes que anem fent, no? Que tampoc puc explicar molt perquè...
No, clar, perquè hi ha periodistes que encara ho explicaran, no?
Bueno, no. Seria... No, però bueno, i sempre també és veritat que dintre de la feina hi ha molts projectes que són interns de restaurants d'investigació i recerca, no? I nosaltres som un restaurant creatiu, d'avantguàrdia, tenim que buscar sempre coses noves i camps, no? I aquest és un àmbit on ens absorbeix molt de temps, no? I on tenim un equip de recerca, doncs, important, que tenim que anar sempre desenvolupant, no? Avui estàvem preparant ponències que tenim a Sant Sebastià Gastronòmica, Madrid Fusió, pel mes de gener, i estem treballant per aquestes ponències ja amb conceptualització de fermentacions, d'almidons, d'enzims, etc, de nous camins, de noves vies per poder evolucionar, no?
Molt bé. Carme, explica'ns els projectes actuals.
Sí, abans d'explicar el que estem fent, jo voldria fer una reflexió. Penso que actualment la societat actual està posant en mans de la indústria agroalimentària la seva alimentació. Per tant, no ens queixem que hi hagi menjar escombraries, Si hi ha menjar escombraries, vol dir que hi ha un client escombraries. La clau està en, que, en formar realment la gent, que sàpiguen el que és el menjar de veritat, que coneguin el valor i el sabor de les coses. Si el client és exigent, la indústria agroalimentària es posarà les piles i ens farà coses bones. Aquesta, jo penso que aquesta és la clau. Sovint penso que estem travessant un pont, com va travessar la societat fa 150 anys. Ningú anava a comprar-se una peça de roba. Es feia a les cases es confeccionava. Ara ningú, algú ho fa doncs, per hobby, per plaer, però ho hem posat en mans de la indústria de confecció, tot el que vestim, tot el que hi ha de roba a la nostra llar. I això ho estem travessant aquest pont i l'alimentació ho posem en mans de la indústria agroalimentària. Què hem de fer? Reclamar que sigui bo, senzillament, que sigui natural, que sigui realment real food. Ser exigents, si som exigents, fixeu-vos, estan fent una campanya que diuen no conté oli de palma. Per què ho diuen? Perquè saben que tothom fuig de l'oli de palma, tothom el vol evitar. Siguem exigents i tindrem menjar bo. Dit això, bueno, continuo fent el que vaig fer. Vàrem fer amb Antoni, després de 30 anys del Sant Pau, vàrem tancar el Sant Pau, però continuem tinguent les altres portes obertes, o sigui, els altres compromisos oberts. Continuem col·laborant amb Barcelona, continuem col·laborant amb Tòquio, continuem col·laborant amb la revista Cuina, que m'hi va embarcar vostè, ja ho he explicat, continuem col·laborant doncs, amb televisió, amb empreses també estem treballant amb una start-up que hi ha del Maresme, que precisament neix quan jo explico un dia a la ràdio que a casa, per agilitzar un arròs, per agilitzar un suquet, per agilitzar uns fideus, sempre doncs, tinc avançat una ceba sofregida o un tomàquet sofregit o un pebrot o un porro. I això és com tenir colors al punt, com colors a l'hora de pintar, i en un moment, doncs, què és el més llarg de fer una cassola o de fer un rostit, és aquell sofregit. Per tant, si tinc això en el congelador, que evidentment doncs, et passes una estona fent-ho i després fent aquestes porcions congelades, i aquests nois van dir, ostres, això és una cosa interessantíssima, donar a la societat una ceba realment sofregida sense res, només ceba i oli, ni sal, ni pebre, ni cap colorant, ni cap condensador, ni cap conservant. Per tant, doncs, això em fot il·lusió treballar en aquest camp i per això m'hi sumo. I ara doncs, estem a punt de sumar-nos amb un altre tema també naturalíssim. Això em posa les piles, m'agrada, el compromís, continuo sentint aquesta il·lusió i aquesta és la història fins al dia d'avui.
Molt bé, i justament, Carme, enllaça amb una de les següents preguntes que jo us volia fer, que és per què no posem en mans de la indústria la nostra alimentació? Però que també pensant que la cuina moltes vegades la gent no la té com a prioritat perquè té la feina, malauradament no la té com a prioritat. Partim de la idea de que la gent primer treballa moltes hores, potser prefereix anar al gimnàs a fer pilates, potser aquest és el primer problema, no? Que no posi la prioritat.
El primer problema és manca de coneixement. La societat actualment va curta de coneixement. A veure, les dones aquestes que us deia del món de pagès treballaven de sol a sol, ho fotien tot a mà, rentaven a mà, cuinaven a mà. El foc, penseu que es havia d'aventar per aixecar-lo. Feien fins i tot ganxet i puntes de coixí. Home, i aquestes dones cuinaven, avui dia que ho tenim tot robotitzat, que tenim una maquinària magnífica, que pots fer un dia el que cuines doble i ho pots congelar. I dius que no tens temps? Però per mirar sèries sí que tens temps, eh?
És que és així, eh? Sí,
per mirar sèries sí que tens temps.
I pensem...
Clar, per tant, com fas una sèrie, doncs fot un sofregit i el vas controlant.
Molt
i tens...
bé, clar. Aquesta és la clau. Dóna'ns trucs, va, Oriol, Carme i Vinyet, doneu-nos trucs.
No hi ha trucs, és que tinguis ganes...
Doneu-nos consells.
És que tinguis ganes de fer la feina, ja saps.
Primer, tenir-ne ganes, molt bé. Segon, tenir un bon sofregit.
Però perdona, eh? Avui en dia és molt fàcil poder cuinar.
I tant.
Molt fàcil.
I la informació està molt a
la informació, tot el que diu la Carme a la sèrie, però en vez de mirar la sèrie agafes el mòbil, mires com se hace un sofrito, com se hace un guiso, uns peus de porc, uns callos, i agafes així i trobaràs. Hi ha milers de receptes per internet avui en dia. Nosaltres aprenem a vegades i mirem coneixement per internet. I això és molt fàcil, agafes un tutorial d'aquests i ho fas. I això és tindre una miqueta de carinyo. Al final cuinar és molt fàcil, obrir la nevera, agafar quatre productes i fer un plat, és difícil fer-ho malament. Se pot cremar, poca de salat, però és molt senzill.
Bueno, sí, però... Per tant, la base és la motivació.
La clau és posar la cuina i la nutrició a la llista de les coses interessants de la teva vida. Ja. Com hi poses les sèries, els viatges, la moda, com hi poses tot això, posar-hi aquesta alimentació. I per altra banda, quan hi ha canalla petita, tu tens el deure de culturitzar aquella canalla, de formar-lo, d'ensenyar-li en el país que són.
Si jo quan estic a casa i els nens estan amb el mòbil allà mirant una sèrie de jo què sé, collons és allò, amb el mòbil, jo li dic, veniu a la cuina a ajudar-me a mi. I no volen a vegades, i dius, hòstia, no fotem, on arribem? És així, i són els meus fills. M'entens o no? És tan senzill com això, són els de casa teva.
I tant, però només per afegir una cosa amb el que deia la Carme, jo crec que és molt important el coneixement i educar el paladar. Si nosaltres amb els nens els ensenyem quin és el bon gust, perquè no saben quin és el bon gust d'un sofregit o d'un fricandó, i això venen a estudiar cuina i no ho coneixen, correcte, que és el que sorprèn, correcte, més.
Hi ha un jovent que té la formació instagramada, només la imatge. No, sí, està molt bé la fotografia. Sí, precisament, davant d'un plat són tots els sentits. El visual és el primer que actua. Però, home, el que ens interessa és aquella cosa que t'empassaràs i que nodriràs. Anem curs de coneixement.
Crec que són coses generacionals i, desgraciadament, és la història i la vida. No? Jo penso que la meva generació, la meva mare cuinava i la meva àvia cuinar. No? Les pròximes generacions això ho estan veient poc i això es nota a la gent que va pujant de baix. O la gent jove ens agrada dir no tenen aquest sacrifici, no tenen aquesta passió, no tenen aquesta constància.
Sobretot a la zona de ciutat, els que venen més de zona rural, per estudiants que venen de zona rural, hi ha una mica de canvi, encara cuinen.
Fixa't una cosa, les àvies avui dia no cuinen, les àvies viatgen, els hi toca viatjar. No? Les mares treballen. I els mortals que tenen la sort de trobar un tàper cuinat a la nevera se l'acaba menjant sol mirant la televisió. I aquest estava de sort. Imagina't el que ha de menjar un plat ensobrat i amb una quantitat d'es intolerable. La clau és que anem curs de coneixement i que has de posar la llista de les coses interessants de la teva vida, la cuina, la nutrició i la culturització d'aquesta canalla que es fa gran a casa teva.
De fet, jo també us afegeixo un altre punt. Vull dir, cuinar i cuinar per als altres també és un acte d'amor i de cuidar-se. Vull dir, també això ho hem de tenir en compte. No només t'estàs prioritzant la cuina, només tens el coneixement, sinó que t'estàs cuidant i estimant.
Permeteu-me permeteu-me dir-vos una cosa. Cuinar en un restaurant és un treball. És un treball que pagues perquè no et falli. I que si et falles de protestar, perquè potser aquella persona no se n'ha adonat. Quan una cosa no està bé, has de dir-ho sempre. Escolta, mira, això no m'ha arribat perquè estàs ajudant aquell professional. Però cuinar a casa és un acte d'amor. Per tant, els feliços mortals que tenen la sort que els hi cuinen, cada dia s'han d'aixecar després de dinar i sopar, ovacionar amb onada. Home, és que és així, no? Perquè encara hi ha una cosa més greu, No hi ha cap comentari, només dir, ah sí, ja saps que no m'agrada el pebrot, avui hi havia pebrot. Home, o sigui, només aquests detalls, no.
Molt bé. Va, Carles, Oriol, que n'opines? És un acte d'amor o no, la cuina? Tu com cuines per als teus fills, els estàs dient t'estimo d'una altra manera o no?
Bueno, i ho dius i ho fa, i apareix un acte de família. És el que dic jo, quan fem un arròs o nosaltres ens obrim uns amics, és una festa cuinar a casa, jo penso, sí. No?
No hi ha res més que cohesió, ni aglutin, ni la família, com bon àpat.
Sí, és de generós, de carinyo, d'amor, perquè tu estàs cuinant amb amor. Perquè si no fiques amor i no et surten bé les coses, els de darrere ho rebran. Si tu no estàs feliç i content, el resultat és diferent. I això és així, ens agrada dir no. Depèn de l'estat nostre, es reflecteix amb el plat i amb el menjar. Uau. És així.
Jo crec que amb aquestes frases tan boniques amb què acabem, sí. Que l'amor a la cuina és un acte d'amor i que el teu estat d'ànim i que es reflecteix en el plat, és a dir, que si li poses massa sal és que aquell dia...
Sí. Bueno, hem de pensar... Si t'has demanat que ni proves el sal, dius, me cago un nen, jo m'emprenyo, quan m'emprenyo a casa, cuino i dic, m'han fet piles, tu, sí o no?
I tant. Molt bé, doncs amb aquestes superdeclaracions, que també són de titulars, totes dues, donem per tancat aquesta tertúlia, aquesta taula rodona que fèiem sobre la cuina, sobre la gastronomia.